Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat represa la circulació de trens de la línia R3 que va quedar aturada ahir a Balenyà, a Osona, a causa del xoc entre un comboi i un camió. A banda, també els trens amb origen Sant Vicenç de Calders de la línia R4 acumulen retards de més de 20 minuts, conseqüència de l'avaria ja resolta d'una màquina utilitzada en la construcció ferroviària. Pel que fa a la carretera, es va complicant ja la circulació en molts punts. A hores d'ara es detecten retencions a causa d'obres a l'A2, a Santa Coloma de Cervelló i també a la B20. També circulació intensa en punts com ara la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a les entrades de Barcelona, a la C31 a Badalona i també a la P7 a Barberà per un accident. Finalment, hi ha aturades també a la C17 de Parets a Mollet. I 69 persones han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant el primer semestre de l'any. D'aquestes víctimes, un 36% eren menors de 35 anys i 23 eren motoristes, un dels col·lectius més vulnerables. Les vies amb més mortalitat han estat l'AP7 i també la C58 i la demarcació amb més víctimes ha estat Barcelona. Davant d'aquestes xifres, el Departament d'Interior impulsa el pla d'estiu amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i reforçar la seguretat a les carreteres durant els mesos amb més mobilitat. I els bombers han donat per extingir l'incendi de Paüls al Baix Ebre, iniciat el dilluns de la setmana passada i que ha cremat un total de 3.321 hectàrees. El foc va tenir una fase inicial molt greu, amb el confinament també de 18.000 persones i les flames saltant al riu Ebre. Un cop estabilitzat, un bomber va morir per la caiguda d'una roca mentre treballava, motiu pel qual el govern ha decretat un dia de dol oficial. I una quarantena de nens d'entre 12 i 14 anys i 7 monitors es van desorientar i al vespre a la zona de Forcat, al Pirineu, durant unes colònies de l'Escola Episcopal de Lleida. L'alerta es va donar, volíem dir, a les 10 de la nit i es va activar un operatiu de recerca amb Mossos, bombers i també amb guies locals. 3 hores després, abans de les 2 de la matinada, tot el grup va ser localitzat i evacuat en bon estat, tot i el cansament i un cas d'ansietat lleu d'un dels infants. I una persona va resultar greument ferida i a la tarda també en estava llarça amb una ala delta al zona i Conca Dellà al Pallars Jussà. L'accident va tenir lloc a prop de Sant Romà i els serveis d'emergència van activar 2 dotacions terrestres, un helicòpter i també efectius especialitzats dels bombers i del SEM. El ferit va ser estabilitzat i traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar, de fet, a l'UCI. I la Universitat de Barcelona ha suspès de funcions el catedràtic emèric Ramon Fletxa després de rebre 11 testimonis que denuncien conductes, volíem dir, sexuals, vexatòries, intimidatòries greus, possiblement delictives. La UB ha iniciat un procés d'investigació i designarà una comissió amb expertes en violència de gènere.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, avui és dimecres 16 de juliol del 2025, dia en què hem conegut que el Ministeri de Treball ha decidit ajornar el debat al Parlament sobre la reducció de la jornada laboral, tot i que la reforma per passar de 40 hores setmanals a 37 i mitja sense retallar salaris ja està en tràmit des de maig. Ara el govern optarà per guanyar temps abans de portar-la al Congrés. La mesura busca una connexió entre menor estona a l'oficina i millorar la qualitat de vida, però Junts i la patronal de les pimes han reclamat més consens abans de debatre-la. I avui també hem sabut que s'ha presentat la nova llei de dependència i discapacitat que simplifica tràmits i amplia prestacions. L'objectiu és reduir burocràcia, accelerar l'accés a ajuts i facilitar la vida tant a les persones afectades com als seus cuidadors. S'hi destinen més recursos i s'introdueix un sistema més àgil per gestionar demandes i valorar necessitats. I finalment, un fet greu, han detingut a Mataró el suposat líder d'un grup ultra que incitava a organitzar caceres contra col·lectius com el magrebí, especialment a Torre Pacheco. Segons fonts judicials, també podria haver estat l'autor material d'algunes agressions i ja està sent investigat per la Fiscalia per delictes d'odi.
Welcome to the internet, come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need.
En el programa d'avui parlarem amb el pèrit informàtic Bruno Pérez. Amb ell reflexionarem sobre els riscos als que estem exposats a la xarxa durant els mesos d'estiu. Parlarem també de com la intel·ligència artificial està començant a marcar terreny en temes sanitaris i anirem a conèixer un cicle de concert a Centcelles. I no marxarem sense obrir l'agenda i conèixer cançons i paraules relacionades relacionades amb l'any 1997. Som-hi!
Put your cares aside, here's a tip for straining pasta, here's a nine-year-old who died, we got...
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí. Benvinguts. Aprofitant que tenim connexió diària amb Tarragona Ràdio, voldríem conèixer la història de la ciutat. I més enguany, que es celebren 25 anys des que la UNESCO va declarar el conjunt monumental de Tarraco com a patrimoni de la humanitat. A la Tarraco romana no li faltava de res. Amfiteatre, circ, dos fòrums, muralles, teatre... Necessitarem moltes connexions i un bon guia per conèixer tots aquests espais. Núria Cartanyà, bon dia. Com ho farem? I sobretot, per on començar?
Ai, bon dia, Manel. Doncs jo sola, jo sé coses de la ciutat, però és que necessitem un bon guia, eh? Algú que conegui bé la ciutat, però algú d'antes, no? Del segle III abans de Crist, com a mínim, que és quan diuen que es va fundar Tàrraco. Mira, he fet una crida per xarxes, tinc tres candidats a fer-nos de guia.
Vinga.
A veure qui et sembla millor i qui s'apunta. Mira, li he demanat a la Minerva, que ja ho vam dir, és la deessa de la guerra, però més és la deessa protectora de la ciutat de Tàrraco. També li he demanat als germans Escipió, que són els fundadors de la ciutat, ells s'hi van posar, van convertir-la en campament militar i a partir d'aquí va néixer la ciutat, els germans Escipió. O si no, doncs que menys que un emperador romà, César August, que va viure a Tàrraco cap a l'any 25 abans de Crist. Jo crec que algun dels tres ens ho podria solucionar.
A veure si estan disponibles. T'anava a dir, els podem trucar, però a veure si ens agafa la trucada.
Jo ho intento, i a les 10 i 20... sabrem el què.
Molt bé, si voleu jugar amb nosaltres podeu entrar ja a l'Instagram de l'Obert per Vacances i també doncs votar quina creieu que serà d'aquestes tres opcions que ens ajudaran avui també a descobrir doncs aquesta part ja del patrimoni de la humanitat que tenen a Tarragona. Moltes gràcies, Núria, i fins aquí una estona.
Fins aquí una estona.
Fins ara.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I amb el tema que ve ara ja us avanço i jo mateix em poso la culpa. Estem parlant d'aquest estiu, ens agrada anar de vacances i publicar a les xarxes el nostre viatge. Anem a hotels, el nostre DNI passa per diverses mans i la targeta de crèdit no para de passar entre mans, entre datàfons, entre mòbils, per tot arreu. Però ens hem parat a pensar que darrere de tot això hi ha molt perill. D'això en volem parlar avui amb tot un expert. Qui t'acompanya? Cristina Cantal, des de Ràdio L'Escala. Bon dia.
Bon dia, Manel. Doncs sí, sovint la diversió passa per davant, de la prevenció, però això, com bé dius, ens pot portar problemes. Doncs en parlem avui amb el pèrit informàtic, expert en ciberseguretat, formador, conferenciant, consultor i mentor Bruno Pérez. Bon dia, Bruno.
Molt bon dia al dematí.
A veure, d'estafes n'hi ha hagut a totes les èpoques, de la història. Ara estàvem escoltant a la Núria, que ens ha portat a una època més antiga, Però estem ara en l'era de la tecnologia, doncs, i això també ens fa molt vulnerables, si no estem alerta. Quines són, Bruno, les estafes amb les que més us trobeu els pèrits informàtics cada dia?
Ho dius molt bé, de dir, certament sempre s'ha estafat, el que passa que ara justament s'estan fent servir nous sistemes, vale? O sigui, ara tenim SMS, abans segurament no, però segurament que li haurien bé cardat la bossa en el César aquest, segurament li haurien bé cardat alguns denaris, segur que l'han fotut. Què és el que ens trobem més? Doncs mira, darrerament molta estafa financera, molta estafa d'aquestes inversions de criptomonedes, molta estafa d'aquestes inversions en bolsa, la gent i cau de quatre potes i veus uns drames familiars brutals, veus com famílies això perden de tots els diners, tots els estalvis, sobretot gent, bueno, et diré gent gran, i cau gairebé tothom, però la gent gran, com que tenen uns estalvis i els hi prometen aquests rendiments tan alts, pensen que posant-ho doncs podran deixar doncs més diners a la família, i amb això són molt, molt i molt vulnerables, ja t'ho dic, és el que ara mateix ens estem trobant més, no? Després, com a pèrit informàtic, doncs sempre el que et toca doncs és això, és preservar evidència, sobretot la gent quan vol presentar evidències en un judici, digue-li laboral o el que sigui, doncs totes aquestes converses de WhatsApp, tots aquests correus electrònics, tot això doncs s'ha d'agafar, s'ha d'autentificar i s'ha de presentar amb totes les garanties. Tu no pots anar ja amb un WhatsApp imprès o amb un correu imprès. Bueno, si l'altra part se'l menja amb patates, acceptes, però s'ha d'anar amb totes les garanties. Això és el que més treballem, això és el que fem més, normalment.
Això és importantíssim. Bon dia, Bruno. Ara estàvem parlant justament d'aquestes estafes financeres i on caiem, com deies, de quatre potes tots. És veritat que en algun moment som vulnerables, a vegades per desconeixement, a vegades per mandra. No ho sé, això ho hauríem de, també d'analitzar. Però ara que estem en els mesos d'estiu, en aquestes setmanes d'estiu, què és això que fem tots o molts i que no hauríem de fer mai? Doncs justament això, ara parlàvem amb la Cristina, a l'hora, no ho sé, de comprar viatges, de pagar en un restaurant, de pagar segurament en una guingueta de la platja quan estem amb els amics més alegres. Què no hauríem de fer i què és el que fem?
Mira, coses que hauríeu de fer aquest estiu. Aviam, no me vingueu ara que no teniu temps perquè justament esteu de vacances, sempre esteu, és que no tinc temps, ja ho faré, ja ho faré. No, fes-ho d'una santa vegada. El que has de fer, les actualitzacions. Això és sagrat. Has de fer les actualitzacions en tots els equips, en el teu ordinador, sobretot en el teu telèfon. No em vingueu amb un telèfon que em digui que tienes actualizaciones pendientes. Per què? Per què són tan importants aquestes actualitzacions i per què els experts en ciberseguretat és el primer que us diguem? Perquè una actualització de seguretat, per, jo et posaré ara un exemple, és com si tu ara has vingut a treballar i tu a casa t'has deixat la porta del garatge oberta, val? Clar, et truca la veïna i et diu, escolta, que t'has deixat la porta del garatge oberta. Tens dues opcions. Una, o tires enrere i tanques la porta, o continues treballant, te'n vas a dinar, vas a comprar i al vespre tornes a casa. Què passa? Com no hagis actualitzat ràpidament aquesta vulnerabilitat, aquest fallo que tens de seguretat, quan arribis a casa veuràs que en el garatge és que no tens el pernil, les eines ni la bicicleta. T'ho han cardat tot, saps què te vull dir? Doncs justament quan te diu el sistema tens una actualització, és nen, hem trobat una porta oberta, hem trobat una finestra oberta de casa teva, fes el favor de tancar-les. Per tant, s'han de fer totes les actualitzacions, però de tot, de l'ordinador, ja t'ho dic, del telèfon, aquesta és la primera que heu de fer. Segona, molt important, durant aquests dies de vacances, no te pots enrefiar d'aquests accessos gratuïts que hi ha, les famoses wifis gratis, aquestes, no te pots refiar. Sí que ho pots fer, perquè dius, és clar, és que vaig a un país estranger, etcètera. Doncs aviam, una de dos, o te gastes, me cago en dir, 20 euros en aquí amb una targeta SIM local, vale? De 18, te vas a un lloc, t'agafes una SIM del lloc, i ja està. O si has d'anar amb wifis d'aquestes gratuïtes, abans has de posar una VPN, una VPN, vale? Què és una VPN? Una VPN és una aplicació que n'hi ha de gratuïtes, que n'hi ha que ja te donen un temps gratuït, una quantitat de dades que tu pots moure, que el que aplicació és, quan tu connectes amb una wifi, a partir d'aquell moment t'encripta la informació, de manera que la persona que ho dirigeix aquesta wifi, sí, no pot capturar el trànsit. Per què? Perquè, mira, una wifi oberta és com si tinguéssim una canonada transparent, en la que veiem tot el que passa. Doncs veiem totes les teves dades. I si les teves dades no van xifrades, te les fotré. I quan tu, per exemple, vols accedir al teu Instagram o vols accedir a la teva xarxa social, és que no poses el teu usuari i contrasenya? No. Què fa l'aplicació? Envia el que es diu un token de seguretat, un tall de còdic, vale? Si jo sóc el tio que porto aquesta wifi, et cardaré aquest tall de còdic i quan tu te'n vagis, em faré passar per tu. Per tant, ja t'he cardat l'Instagram, perquè m'entenguis. Doncs guita, sempre que aneu amb una wifi pública, heu de posar una VPN, s'activa, vale? Mira, és el pont telepon-celo de tota la vida. Doncs, guita, tu estàs fora de casa, te lo pones, i quan tornis a casa, pum, ja no lo pones. És així de fàcil i de ràpid.
Carai, doncs home, amb els mòbils tenim molta precaució també, i també, ara parlàvem així, però a lo físic també, no, Bruno? Perquè, per exemple, Manel mencionava, sí, aquests DNIs que donem a tothom, que els hotels ens en fan fotocòpies...
I fotos, i... Cristina, és a dir, jo tinc fotos de DNIs d'amics meus...
De l'altre.
Però clar, que els podria trobar per tot arreu, per davant, per darrere,
no
per tot arreu,
cara,
eh?
Sí. No li has vist la cara a Bruno que acaba de fer, Manel.
No, sí, tranquil. Sí. Bueno, no et diré com es troben DNIs de la gent.
Ja.
Aviam, el DNI és d'aquelles fotografies que us demano, sisplau, no la porteu mai a sobre i sobretot no la compartiu ni per WhatsApp ni per grups de WhatsApp i menys enviar-la per correu electrònic. Per què? Perquè com te pillin el DNI, com els cibercriminals te pillin el DNI, el que et faran és una suplantació d'identitat, te crearan comptes bancàries a nom teu, vale? Hi ha entitats bancàries que t'ho posen al DNI, una fotocòpia del DNI, doncs guita, ja te creen la compte. I a partir d'aquí aquesta gent comencen a moure diners, sí, diners de procedència rara, de procedència il·lícita, sí, a nom teu. Què passarà? Que les unitats de delictes tecnològics, quan fagin el rastreig, quan fagin el seguiment, la traçabilitat d'aquests diners, que venen d'orígens, ja et dic, xungos, diran, la persona d'aquesta contesa, que ets tu, i et vindran a buscar tu. La de gent que té un merder ara mateix amb això, de que li venen a demanar-li de vostè ha fet aquests moviments i aquesta persona diu no, jo no ho he fet. Una altra de més grossa, et agafen el teu DNI i el que fan és creen en aquests casinos virtuals, sí? Creen una identitat, que ets tu, val? De dir, i presenten el teu DNI, etc, etc. I aquesta gent comencen a jugar i guanyen calés, val? Què passa? Que Hisenda després et ve tot darrere i et diu, escolti, que vostè ha jugat aquests jocs online i ha guanyat aquests calés, doncs tu ara me'ls has de pagar. No sé si han sigut aquest any 30 o 40 mil persones que han rebut una carta que li han dit, escolta, nen, has de pagar una sèrie d'impostos que no són.
30 o 40 mil persones?
Sí, a tot Espanya, sí. Ja s'ha creat un protocol expressament perquè tu puguis demostrar i dir, escolta, no he sigut jo, però ja s'ha tingut que crear això. O sigui, imagina't a tu la moguda que hi ha. Per això us dic, el tema del DNI és seriós. I ara ve la pregunta del millor, que és, quan jo vaig a l'hotel, jo vaig al càmping, puc donar el DNI, me'l poden fotocopiar, etc.
És la pregunta que s'està fent tothom que ens està escoltant, Bruno, ara mateix.
És que jo l'he donat, jo l'he fet, sí, home, jo també, carai, jo també al principi de tot el donava jo, però clar, va arribar un moment que vaig dir, escolta, nens, poc anem pas bé aquí, eh? I al final, doncs, guita, no el dono. Doncs, guita, doncs ara farà unes 3 setmanes, 4 setmanes com a màxim, l'Oficina de Protecció de Dades ha tret, no diré, no és una sentència, però sí que ha tret una conclusió en la que diu que és excessiu entregar el DNI en un hotel, en un càmping, perquè te l'escanegin i se'l quedin. Per què? Perquè el principi de portar les dades és sempre el principi de minimització. Tu has de portar les mínimes dades, però en canvi, quan dones el DNI, estàs donant dades que no toquen, com per exemple el nom dels pares, ningú n'ha de cardar res. Què més posa? Posa el número de l'equip que ha fet aquest DNI. Això vol dir que també se sap la ubicació d'on tu pots haver fet. Hi ha tota una sèrie de dades que no s'han de tenir, no? Aviam, el DNI tu l'has de entregar, l'has d'ensenyar, això sí, per descomptat, per identificar-te. Ara, un altre tema és que se te'l vulguin quedar.
D'acord.
Això no. Per què? Perquè li passes la responsabilitat a aquesta gent. De dir, esclar, i si els hi foten, els hi entren i es descarreguen aquesta carpeta de mis documentos, mis imágenes, todo, pum, clar, s'emporten tots els DNIs, clar, li fas custodi de la teva ciberseguretat, no te'n pots refiar.
Llavors, sí que... Bruno, perdona, sí? Amb això que ens deies dels DNIs, perquè és veritat que quan tu vas, per exemple, al càmping, a un càmping, o un hotel, sí, el que et diuen és que els Mossos d'Esquadra o del lloc els hi demana com aquest registre. Llavors el que tu els has de fer,
sí,
és ensenyar-los i ells segurament apuntar el número del DNI, el teu nom i els teus cognoms,
sí,
no? I això ja està. Però no cal que sigui una fotografia ni un escaneig.
No, si per comoditat t'ho demanen de 18, escolta, que així després jo en temps ho puc fer-ho, mirar-ho, etcètera, ja hi ha maneres de fer-ho de manera segura, ¿vale? Ja hi ha unes aplicacions, hi ha unes pàgines web, no me les diguis perquè no me les recordo totes, però 8, si mireu el meu Instagram, jo sé que he fet algun reel d'aquests en el que explico com es pot fer, no? Doncs hi ha una pàgina web, sobretot, que tu li envies aquesta imatge, sí, i te la torna en blanc i negre, a més amb una marca d'aigua, ¿vale? De manera que no ho poden fer servir per després fotre, doncs, aquestes, doncs, comprar, crear aquestes comptes bancàries o crear tot això. I aquí algú ara preguntarà, oh, però si no es pot enviar, no puc enviar en una pàgina web. No. Quan jo te dic, accedeixes a la pàgina web, però aquesta pàgina web no li envies la foto. Per què? Perquè es fa en temps de navegador. Quan la gent no sap que la pàgina web tu no la veus en el servidor de fora, sinó que es descarrega dintre el teu ordinador i s'executa dintre el teu ordinador, dintre el teu telèfon. I si no, feu la prova. Accediu a aquesta pàgina web del DNI, poseu modo avión, sí? Llavors carregueu la imatge i veuràs com te la torna, sí? Amb això, amb aquesta modalitat, amb blanc i negre, amb la marca d'aigua, etc. Però fixa't bé que estàs en modo avión, per tant la imatge no s'ha enviat, si no, no us donaria aquest consell, perquè seria tirar-me pedres a la meva teulada, dir no l'envieu, però si l'envieu a aquesta gent, que vés a saber qui són, no? Doncs ja et dic, hi ha maneres. I llavors tu, aquesta imatge que la tens en blanc i negre i amb la marca d'aigua, és la que guardes i és la que pots donar a tothom.
Home, doncs, aquí, Bruno, ens hi podríem passar hores, parlant, perquè la veritat és que és molt interessant i jo no sé, Manel, com ho veus tu, però jo estic aprenent moltíssimes coses.
Oh, i tant, jo estic prenent nota de tot. Nota de fotos.
A nivell de ciberatacs estem a nivell pro? O van a la baixa? O això és cada dia més?
No, home, no, anem a més. A més, estem en una ciberguerra declarada des de fa molts d'anys, entre països, entre estats, i quan dos es barallen, el del mig va rebre, i com pots comprendre, doncs aquí estem nosaltres, els pobres pelaganyes, aquí navegant feliços com una col i reben hòsties. Realment, el tema de la ciberseguretat ja no és allò de que ataquen amb un a l'altre, sinó que fixeu-vos bé en el vostre entorn familiar, en el vostre entorn de coneguts, tothom està patint estafes, tothom està patint intents d'accés, o sigui, és una realitat. Per tant, és el moment de posar-nos les piles, perquè d'una cosa que no es parla és de la víctima de la tecnologia. Vale? Sí que parlem del ciberatac, però i la persona que queda darrere? I aquesta persona que li acaben de fotre tot, que no sap on anar? Jo sóc molt radical, però és que us vull ser molt franc. Quan has patit un ciberatac, és que estàs sol, és que no hi ha res, no hi ha ningú darrere que t'ajudi. No penseu els grans estaments aquests que... No. La realitat és que estàs sol com un mussol. I llavors, a partir d'aquí, tu menges amb patates. Per tant, hem de començar a agafar una mica de responsabilitat, perquè els cibercriminals s'aprofiten justament d'aquestes vulnerabilitats de la societat, que és que, un, no volem ser responsables de les coses, pensem que, guita, a mi no em passarà mai res, a més, tenim una dependència al de la tecnologia, quan a més no la coneguem, perquè comprem i ningú ens ensenya, sí? I ara mateix han creat la tormenta perfecta.
Doncs ens quedem amb aquests consells, hem d'aprendre moltíssim, hem de deixar-nos assessorar també i ser molt prudents. Bruno, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
A vosaltres, un plaer.
I gràcies, Cristina, fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
I és que les vacances són per relaxar-nos i desconnectar del dia a dia, però tot l'estiu hem de tenir en compte la seguretat per poder gaudir sense posar-nos en perill. Des del Prat Ràdio, Víctor Asensio, bon dia, explica'ns.
Bon dia. Aquests mesos són temptadors pels lladres. Moltes cases es queden buides i, a més, hi ha una gran afluència de persones en molts espais, fet que pot facilitar-los la feina. Per això, el sotsinspector i cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, José Arenas, aconsella no publicar les nostres xarxes socials quan i on marxem de vacances, per no donar informació que doni pistes als delinqüents. També ens recomana vigilar molt amb el cotxe.
Potser no és el més adequat, perquè en el teu entorn sí que saben que estàs, però clar, fora el teu entorn, que també et segueixen, potser algú aprofitarà per el moment de que estàs desassistit al teu domicili. Cada dia tenim robatoris en cotxes perquè m'han robat tot l'equipatge, m'han robat els estris de valor perquè els tenia guardats al cotxe. No. Hauríem de fer una volta més i deixar els objectes de valor fora del cotxe. Si quan circulem tanquem les portes i que no es puguin obrir des de l'exterior. Si algú ens avisa d'una roda punxada, una avaria, cuidado. Si sortim, tanquem el cotxe.
Uns altres consells que hauríem de seguir són fer servir còpies dels documents d'identitat o passaport quan sortim de l'hotel, vigilar les nostres pertinences, viatjar amb l'efectiu just i necessari i talló de valor a la caixa forta de l'hotel o a la recepció.
I ara falten 8 minuts per 9:45 del matí. Avui la nostra paraula habitable, ja sabeu que és aquest spin-off, podríem dir, del podcast Paraules Habitables i que podeu trobar íntegrament a la xarxa. Més, ens anirem fins l'any 1996, quan l'ovella Dolly va néixer aquell 5 de juliol d'aquell any i va ser anunciada públicament l'any 97. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Avui, amb el TermCat, descobrim la paraula clonatge.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
1997. Clonatge.
Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
Maria Navas.
L'ovella Dolly va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La startup garriguenca Debs Health i una fundació índia desenvolupen amb IA, amb intel·ligència artificial, el primer compost antiviral contra el dengue. La plataforma tecnològica de l'empresa catalana ha permès desenvolupar amb intel·ligència artificial la molècula que dona grans resultats contra la malaltia. El dengue és una amenaça creixent per la salut global, especialment en regions tropicals i subtropicals, i cada cop amb més incidència a Europa, on encara no és una malaltia endèmica. Debs Health, amb la fundació Neglected 10 Research, amb seu a Bangalore, a Índia, acaben de fer oficial la identificació del DHFLB/003B, el primer compost antiviral contra el dengue concebut íntegrament amb IA gràcies a la plataforma computacional pròpia de Debs Health. Per no només en aquest pas, sinó per amb el gran objectiu de la biotecnologia, que busca optimitzar el compost per poder combatre més malalties similars com el virus Zika o el virus del Nil Occidental. Per tot plegat, avui comptem amb el CEO de l'empresa de la Garriga, l'Alfons Donell Canals, que ens acompanya en directe des dels estudis de Ràdio Silenci a la Garriga, amb el nostre company de l'emissora, Jordi Roig. Alfons i Jordi, què tal, com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs escolta'm, per explicar-ho, que hem fet un breu sinopsis, molt breu, Alfons, i des del coneixement, explica'ns una mica què és exactament el descobriment que heu fet per poder combatre el dengue.
Bàsicament el que hem fet és desenvolupar una molècula que està en estudis molt, molt inicials. Total, s'acaba de començar a provar al laboratori com a potencial nou tractament per dengue i altres malalties causades per virus de la mateixa família.
Ara mateix, en quin punt ens trobem actualment per disposar d'un antiviral contra una malaltia com aquesta, que afecta sobretot a països de regions tropicals i subtropicals, però que sovint acaben també notificant-se casos en el nostre país?
A veure, actualment no hi ha cap tractament específic per dengue funcional. Hi ha tractaments simptomàtics, és a dir, si tens febre, doncs prens un antitèrmic, un ibuprofè, paracetamol, però no hi ha cap tractament específic, i molt menys específic també per altres malalties de flavivirus, que és aquest tipus de virus, que és el que hem dit, Zika, febre del Nil. Sí que hi ha algun tractament per dengue que està en fases clíniques, que s'està començant a provar, però és molt incipient també, de manera que estem molt a les beceroles. O sigui, podríem dir que la nostra molècula és bastant única en el sentit que és un nou tractament per dengue, que no hi ha res actualment, i la idea és que sigui per altres malalties, que això encara la faria molt més única.
Per fer-nos una mica d'idea i de context, quina és l'afectació del dengue a països com, per exemple, l'Índia, que comentàvem, el lloc d'on és la fundació amb la qual heu desenvolupat aquesta molècula?
Bé, el dengue és una malaltia, com has dit, endèmica a regions tropicals i subtropicals. Afecta uns pràcticament 400 milions de persones l'any. No és una malaltia que sigui mortal d'entrada, però sí que causa el que es diu molta morbiditat, és a dir, molta malaltia. Com la grip, pots dir, la grip com a tal no és una malaltia mortal a la majoria de població, però pot provocar molta baixa, que implica molta pèrdua econòmica, molt de baixa laboral, d'esforç de gent treballant. Per tant, de moment, no té una gran implicació a nivell de mortalitat a nivell global, però sí d'impacte econòmic. I en països com l'Índia, per exemple, països enormes, amb moltíssima població, tenen una incidència molt elevada, i això al final és un perjudici que acaba sent un perjudici econòmic i social.
Precisament perquè ens fem una mica a la idea, Alfons, sou una startup relativament jove, no fa massa anys que heu nascut, i també petita, evidentment amb recursos limitats, però de quina manera treballeu amb la intel·ligència artificial per desenvolupar fàrmacs com aquest que estem comentant?
Bàsicament la fem servir com a drecera. Sí, clàssicament quan es desenvolupa un fàrmac fa molts anys es feia una mica força bruta, és a dir, anava fent i provant. S'ha optimitzat tot això amb els anys, però nosaltres el que fem és agafem, diem, volem treballar amb aquesta malaltia, busquem quina proteïna, o sigui, on haurà d'anar la nostra molècula, i fem tot amb intel·ligència artificial. El que ens fa és escurçar els temps, poder anar molt més ràpid i a la vegada ser molt més eficients amb tot el que fem.
Clar, en concret heu escollit un nombre limitat, de fet, de molècules, perquè això és un procés que no pots fer-lo a la babalà per poder comprovar si era efectiu el tractament per fer front al dengue, i s'ha de dir que els resultats han estat bons, malgrat les poques mostres que s'han analitzat, al fons.
Sí, això és l'avantatge principal de la metodologia que fem nosaltres. Una biotech, que és una empresa que desenvolupa fàrmacs, que després els acaba venent a una indústria farmacèutica, normalment prova centenars de compostos. O sigui, en prova moltíssims. En dissenya molts i després els envia al laboratori, fabrica petites quantitats i en prova moltíssims, moltíssims, moltíssims. Amb una taxa d'èxit inferior al 5%. Normalment un de cada 20 funciona. Nosaltres el que hem fet és, amb intel·ligència artificial hem pogut desenvolupar més ràpid, però és que a la vegada desenvolupar molts menys compostos i amb una probabilitat d'èxit molt més alta. Per dir-te que hem provat, en comptes de centenars, n'hem enviat al laboratori només 9 i 3 han funcionat. Això és un 33% d'efectivitat, d'eficàcia d'èxit. I d'aquests, un és molt bo. O sigui, per tant, el que hem fet ha estat optimitzar els processos. O sigui, és això que t'he dit, passar de centenars de compostos amb el que implica temps, molts diners i molt risc, ho hem baixat a res molt poquets i que això, bueno, és de lògica. Si en proves menys amb més èxit, estalvies temps, estalvies diners, estalvies recursos.
Ara t'ho deies, però perquè ens fem a la idea, utilitzar la intel·ligència artificial redueix molt els costos i els terminis en comparació amb una recerca mèdica sense utilitzar aquest tipus de tecnologia?
Sí, el procés que hem fet nosaltres és un procés que en l'argot del sector es diu l'època de discovery, que és quan descobreixes molècules. Descobreixes vol dir que les fabriques tu, les dissenyes i les proves. És un procés que normalment està en una biotech, una altra empresa clàssica, pot estar 2-3 anys normalment. Nosaltres l'etapa aquesta, el disseny el fem en 2-3 mesos. Hi ha un parèntesi al mig, que és el temps de fabricació de síntesi, que es diu que és de producció al laboratori de res, mil·lígrams d'aquesta molècula per poder-la provar i després la prova. Nosaltres en total estem uns 6 mesos, podem estar més o menys.
Al fons, ara heu trobat una molècula, dèiem, efectiva per poder combatre el dengue, però el vostre objectiu passa per poder optimitzar-la, per poder fer justament un tractament d'un abast més ampli contra altres malalties. De què estem parlant?
A veure, el dengue forma part d'una malaltia de virus que es diuen flavivirus, on els més coneguts és el dengue, el zika i la febre del Nil. Són malalties que normalment van creuades, és a dir, que no hi ha només dengue a un lloc, sinó que normalment hi és tot. De fet, a Europa hi ha hagut bastants casos de dengue. Aquest estiu de moment s'està comportant, però l'estiu passat hi va haver bastants casos. Però els casos més perjudicials, o que fins i tot van ser mortals, no van ser dengue, van ser febre del Nil. Hi ha hagut alguns casos a Andalusia, per exemple. Uh-huh. Això ho dic perquè la gràcia és fer la barreja aquesta, tenir una molècula, un tractament que ens pugui servir per tot. I això és un avantatge aquí, però és que és un avantatge a països com, el que he dit, com la Índia, on hi ha un tractament, i si pot ser que sigui una pastilleta oral i que no calgui que estigui a la nevera, fantàstic, perquè amb una sola cosa ja pots afectar, o sigui, tenir un impacte positiu molt gran. Mm-hmm.
Quins són els passos que teniu previstos per fer a partir d'ara per tal de poder desenvolupar també una molècula que ajudi a lluitar contra altres virus més enllà del dengue? Si no va bé, seguireu endavant només per poder crear un fàrmac contra el dengue? És a dir, podeu acabar centrant tota la investigació en aquest mateix tema?
A veure, ara mateix el que tenim és que funciona superbé en dengue i podria ser un medicament, podria ser. A futur. O sigui, s'hauria d'agafar i seguir desenvolupant per poder fer un medicament a futur. Com que el nostre ideal és poder tenir una cosa d'ampli espectre que es diu que és afectar més d'una malaltia, estem treballant per això. Ara tenim els resultats del laboratori on sabem què és el que ha funcionat i què és el que no, i comencem a treballar per optimitzar-les. És a dir, fer petits canvis, tot amb ordinador sempre, per poder decidir, veure que els models amb ordinador què funciona millor i després poder-ho tornar a provar al laboratori. Si això se'ns allarga, s'encalla alguna cosa, doncs podem tirar endavant amb dengue, que al final ja considerem un èxit. Sembla que estiguem rebaixant el que tenim i tenim una cosa que és superbona. L'únic que volem intentar fer una mica millor. Si veiem que no, doncs tirarem endavant amb el que tenim.
Clar, sempre que es parlen de tractaments, al fons, amb la Fundació Índia de Bangalore, sempre us heu marcat l'objectiu de fer tractaments que siguin assequibles i accessibles per les poblacions més vulnerables, especialment a països de renda baixa i també mitjana, on el dengue representa una greu càrrega sanitària, com comentava Estuari, també a nivell econòmic. A nivell econòmic és factible ajuntar això? Fer un tractament econòmicament viable i que tothom hi tingui accés, com comentaves, 400 milions de persones que es veuen afectades l'any?
Mira, la fundació amb la que estem treballant és una fundació que es diu Fundació per la Recerca en Malalties Oblidades. I això cal tenir-ho molt present, perquè les malalties oblidades al final són malalties que afecten a moltíssima gent, però com que no tenen un rendiment econòmic directe, s'obliden, o sigui, i no compten. Per què? Perquè desenvolupar un medicament són molt temps, molts diners, molts, és molt arriscat, i si no hi ha benefici econòmic directe, doncs no ho faig. L'avantatge de treballar amb el model que fem nosaltres és que tot això inicial ho baixem. Naturalment té uns costos, però són uns costos molt menors, molt més ràpid, al final el fet de poder treballar amb aquesta fundació ens permet poder dir, mira, és que un dels targets o una de les dianes, poblacions dianes inicials són països com la Índia, doncs via aquesta fundació podem tenir acords amb farmacèutiques índies per un desenvolupament clínic, que és el que nosaltres no podem assumir, i fins i tot després una comercialització. Econòmicament no sempre és el mateix tan rentable, o sigui, jo puc desenvolupar un tractament per oncologia i segurament si tinc èxit em forraré, perquè el retorn és enorme. En aquest cas no és tan alt, però bueno, si baixes una mica costos inicials, baixes risc i assumeixes que el retorn no serà tan elevat com els altres, doncs sí, sí que pot ser factible.
Perquè ens fem una mica a la idea, hem parlat del tractament, dels camins que voleu seguir, tenint ara la molècula que teniu, quins són els passos que ens quedarien per poder començar a tastar un possible tractament perquè es pugui començar a provar i evidentment a posteriori arribar a la seva comercialització?
Mira, ara nosaltres el que estem, imaginem que ens quedem amb la molècula per dengue i ens quedem aquí, que no anem a fer optimització per altres malalties. El que tenim ara són resultats del laboratori que es diu in vitro amb cèl·lules, és a dir, el laboratori on hem treballat, els de l'Índia han agafat cèl·lules en un laboratori, les han infectat amb virus i han mirat si el fet de posar aquesta molècula fa que les cèl·lules segueixin vives i que a més hi hagi menys virus. I això és el que funciona ara. Si suposem que oblidem les altres malalties, siguem amb aquesta. El següent pas és provar a fer estudis de laboratori de toxicitat també, per veure que realment, si de moment els inicials sembla ser que no són tòxics perquè les cèl·lules segueixen vives. És mirar la toxicitat, mirar com es comportarà aquesta molècula al cos, quan, o sigui, el seu metabolisme, per on s'eliminarà, que no s'acumuli. Es passaria a fer proves amb animals, inicials, per veure si un altre cop toxicitat i eficàcia, i després faria el que es diu regulatòria preclínica, que és ja fer més estudis amb animals amb coses concretes per poder saltar després estudis amb humans en diferents fases clíniques. Això estem parlant de molt llarg termini, eh?
Doncs ho anirem seguint, segur que no serà en aquest estiu, és a dir, una cosa que anirà una mica més per llarg. Al fons, moltíssimes gràcies per venir avui a l'Obert per Vacances a explicar-nos aquest projecte tan interessant i gràcies també al nostre company Jordi per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu.
I ara passen 6 minuts a 2:15 del matí. És el moment de conèixer una nova veu indispensable, aquest podcast que s'estrenarà a la xarxa més a la tardor, però cada moment, de manera inèdita, us estem presentant a l'Obert per Vacances. Avui posem la mirada en el segell literari de Caterina Albert i la seva obra Drames Rurals.
Veus indispensables. Víctor Català.
Després del poemari Lo camp dels mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
Mita casa coberta.
Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català en poemes. I sobretot amb uns relats terribles, meravellosos, que són els Drames Rurals. 1900. Un pseudònim, una màscara que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida. El que fa Víctor Català amb els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels Drames Rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà, perquè precisament ell, perquè parla en masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes, el que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana, de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana. I la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs
de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la, diguem-ne, del respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera, i els homes també, eh? I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social, eh? I per tant, ella està als antípodes de tot això.
Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut, entre ells el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
Veus indispensables.
De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la Mita qui us desvelli l'anècdota.
Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, al Brusi, on li retreia, deia, el títol és Un libro fuerte e incompleto. I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona amb qui està parlant, en què, finalment, Víctor Català li diu escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat. I és quan li explica allò, si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, i això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, ja ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera, i que era una dona amb qui estava parlant.
El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
I som-hi, ho collita pròpia, l'Obert per Vacances. L'oliva becaruda fa un oli exquisit, digne dels grans restaurants. Avui, al collita pròpia, anem a veure com la conreen al Vallès i el camí que fa fins arribar al plat. Ho fem amb l'Oriol Carreras, de Ràdio Municipal de Terrassa.
Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero.
Nom.
Becarut.
Nom científic.
Non té.
Indret on es conrea.
A Ullastrell, Vallès Occidental.
Temporada.
Tot l'any.
Una de les varietats d'olivera més emblemàtiques d'Ullastrell és, com és coneguda, la becaruda. Moltes de les oliveres d'aquesta varietat són centenàries, habitualment plantades als marges de les antigues vinyes i horts. A Ullastrell, l'extracció de l'oli d'oliva verge extra es processa de manera artesanal, com fan a Camorral, cosa que permet assaborir tota la seva essència. Anem, doncs, fins a Can Morral de Molí, una masia habitada per la família Morral com a mínim des del segle XV, i sempre s'ha dedicat al conreu de la vinya i l'olivera. Saludem a Xavier Morral i Maria Font, propietaris d'aquesta masia, i que ens ajudaran a conèixer més les oliveres de la varietat becaruda, i sobretot l'oli que ells comercialitzen sota el nom de l'oblit.
Ja m'explica'm l'origen de l'oliva becaruda, perquè tothom en parla com si fos or, i de fet, com n'és, quin és el seu origen de l'oliva becaruda?
Ui, això és una llarga història, a veure si t'ho puc resumir en quatre paraules. Mira, això tot va venir d'arrel, doncs, de que, bueno, d'entrada, que Can Morral de Molí i Ullastrell, doncs, disposem d'aquesta varietat, que és la becaruda, d'acord? És una varietat, doncs, de tota la vida. Et diré que, doncs, que tenim oliveres aquí de 200 i 300 anys catalogades. No solament aquí a Ullastrell, sinó que seria les comarques del Vallès Occidental, del Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Això és el que l'IRTA, doncs, ens té com a l'única varietat existent, puc dir-te, potser tot el món. Fins al moment tenim aquests coneixements.
L'oli d'oliva verge extra becaruda és una varietat molt apreciada a la comarca del Vallès Occidental. Els productors de la zona han fomentat la recuperació del patrimoni agrícola d'aquesta varietat de més d'un segle, que per la seva producció reduïda havia quedat gairebé en l'oblit. Tot i això, la producció limitada de l'oli becaruda ofereix només 400 ampolles a l'any.
Vam crear una associació amb els diferents oliaires d'Ullastrell per poder recuperar les oliveres becarudes i per plantar-ne de noves. Perquè, bueno, clar, estava tot una mica... Només érem nosaltres, en principi, que fèiem oli 100% becarut a la zona, i llavors, doncs, com que sabíem que hi havia diferents productors que tenien oliveres becarudes i que en un principi les barrejaven amb les arbequines i amb les altres varietats que tenien, doncs ens vam ajuntar tots per potenciar l'olivera becaruda.
Va ser el 2009 quan el xef Artur Martínez va convèncer Xavi Morral de la seva potència de la becaruda i tots dos van començar a produir l'any següent el primer oli monovarietal de Catalunya, l'oblit.
I bueno, es van venir a trobar aquí a casa i va dir, què teniu d'interessant? Dic, home, interessant, no ho sé, per exemple, l'oli que el tindrà tota la vida. El va tastar i va dir, pues això és hort, és boníssim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam anar a mirar de fer la més cura, de collir l'oliva en el seu moment, o sigui, mirar de fer el millor producte possible d'aquesta becaruda, d'aquesta oliva. I a partir d'aquí, doncs, ha anat creixent, ha anat creixent. Els altres pagesos també se van donar compte de que la demanda anava creixent. I, bueno, doncs això, doncs fer un bon producte i fins a que hem arribat.
Seguint sistemes naturals de baix rendiment a la recerca de l'extrema qualitat, l'oblit és avui un oli de culte que el xef terrassenc utilitza al restaurant gastronòmic com a senya d'identitat i distinció. Ens desplacem al restaurant Aurt, del xef Artur Martínez, al Hilton Diagonal Mar, Barcelona. On el presentes, aquest oli? Què et diuen?
És una cosa meravellosa. Mira, nosaltres comencem l'experiència gastronòmica amb un acte preciós que queda com... És com subliminal, la gent no se n'adona perquè no podem explicar-ho tot, que és... Nosaltres expliquem l'oli, bé, qui el fa, a quina producció, perquè la producció és limitada, i servim aquest oli amb pa, amb un pa meravellós, que el fa l'Osvaldo, i amb una copeta de vi. I la gent inicia d'aquesta forma l'experiència gastronòmica per la meva cuina, no? per el meu petit univers gastronòmic.
Artur Martínez va decidir tancar el restaurant Caprits de Terrassa el 2017 amb Estrella Michelin. A inicis del 2019, a Barcelona, va començar la seva aventura a Maurt, a l'hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona, que el 2022 ha estat reconegut a la guia Michelin d'Espanya i Portugal a la categoria de restaurants amb una estrella. Digue'm un plat que ja per enllestir, que de creació dels teus, que el protagonista sigui l'oli.
Mira, hi ha diferents, eh? O sigui, l'oli com a protagonista és un solista dintre d'un plat, amb això que et dic, que nosaltres el servim tal qual, però, per exemple, hi ha un prepostre que quan és temporada de ruca, de rúcula, fem un sorbet pur de rúcula, o sigui, amb tocs picants i d'allò, amb una mica de sal i oli becarut per sobre. I això és un prepostre. Però aquí la ruca entra amb aquest joc amb la becaruda i es complementen meravellosament bé.
I ara falten 11 minuts per arribar a les 10 del matí. Seguim, continuem a l'Obert per vacances. Ja ho sabeu, a aquesta hora, per si ens escolteu per primera vegada en aquest estiu, cada dia portem dues cançons que van ser himnes d'estius, en un any en concret, avui del 1997, una competició que cada dia la Júlia Llanes i el Sergi López doncs viuen aquest frec a frec. Com estàs, Sergi? Bon dia.
No sé què faig aquí. Aquí no. Hauria d'estar la Júlia, avui.
Avui no ha vingut la Júlia.
No ha vingut la Júlia.
I tu pensaves, perquè em té por, no?, directament, a
la
tu directament.
La Júlia té por de perdre? Podem dir que la Júlia té por
Podria
de perdre
ser.
Avui?
Llavors, no, avui no hi és per motius bons, però competiré jo contra tu, què et sembla?
Bueno,
rival. Pot ser que perdis directament, clar. És a dir, si qui decideix clar. És el que participa...
Clar, si ja crec que hi havia tongo amb la Júlia...
Imagina't doncs ja ara directament, és flagrant. Doncs escolta, et porto la meva proposta. Jo crec que avui tens molt poc a fer. Però molt poc a fer. Perquè és un himne el que porto del 97 per moltes generacions.
A veure, què?
Però no és només un himne d'aquells, una cançó de l'estiu, sinó que és una d'aquelles cançons que et fa que et despertis amb energia, saps? Que la gent associa a concerts, a anar de caus, de campaments, de colònies,
que
saps?
Que maco.
És maco, inclús d'aquells monitors que tocaven amb la guitarra la cançó, saps?
És maco, però no sé si cal que tu venguis a tu mateix.
Home, jo ho venc per després que tu també tinguis arguments per poder redebatre-ho.
Val.
Dic. Val? No sé, és que ja la primera cosa que et dic de la meva cançó és que és en català. I això ja són punts.
Sí.
Ja són punts.
I tant.
Perquè estem a dimecres, serà la primera que sona en català. Per tant,
però
això
no
ja...
l'última.
Però no l'última. Per tant, ja són puntets que van sumant cap a la meva candidatura. Si t'agrada, ho diràs realment o no?
Sí, home, sí.
Val.
S'ha de ser honest. En aquesta vida s'ha de ser honest.
Doncs s'ha de ser honest. En la competició s'ha de ser honest. Home, jo crec que avui el que hauríem de fer seria que no sigui jo que digui qui guanya. Perquè és...
Dic jo.
No, que ho digui, per exemple, el Carles Soler, el nostre tècnic, al final del programa, quina de les dues cançons li
agrada més. Sí, crec que
Carles
també el tens compinxat, tu, amb un...
Jo no he dit absolutament res, ni he convidat a esmorzar ningú a hores d'ara, perquè encara queda 1 hora i 9 minuts de programa, per tant, i encara no coneixem la teva cançó.
Bueno,
per tant, encara no cal. Potser sense activar cap trampa ni cap maniobra estranya, puc guanyar.
Va, me'n fio d'en Carles, llavors, per fer de jutge.
És el que intentaré, guanyar sense trampes. Pot ser que passi.
Pot ser que passi.
Va, et parlo una mica de la meva cançó. Vinga. Perquè és un himne totalment. Estem parlant de la cançó Bon dia dels Pets.
Home.
Un èxit.
Molt bona.
Un èxit totalment que no passa de generacions. Es va publicar també en un disc que porta el mateix nom, Bon dia. Per tant, ja se sabia que allò era el hit. Era el hit d'aquell disc. L'any 1997 aquest tema va marcar un abans i un després dins del rock català. De fet, el disc va ser un dels més venuts de la història en català. Que ara estem parlant d'aquests hits, no?, de grans estrelles, però ells ja van fer història, atenció. Amb el seu estil fresc i les lletres costumbristes que també dominen els Pets, van fer saber justament que aquelles situacions quotidianes al dia a dia d'aquest despertar, doncs, eren compartides també amb la resta de la població i al final era una celebració.
Aquest xic és un tamacle, eh?
Totalment. És que és molt complicat. No sé si ara ja t'està donant com una mica de por, fins i tot, la cançó que portes.
Mira, jo crec que vinc amb una proposta molt fresca i molt bona,
sí?
Que és diferent però agradarà, també.
Pensa que l'últim cop que em vas dir això em vas portar Albano i Romina.
Uns ídols.
Segur
que els oients estaven molt més a favor meu que tu.
Ja, però fresca i divertida la cançó d'Albano i Romina...
Emocional.
Home, emocional, potser sí, potser sí. Jo t'haig de dir que el propi Albano i Romina van trucar a la ràdio preguntant si aquesta cançó realment era d'ells. Per tant, tant com a hit, home... D'aquella manera.
Obert per vacances, club de fans...
Total, total. T'imagines que truquen en plan... Ens la podríeu enviar que no tenim aquesta cançó. No, això seria molt meravellós, realment. Per tant, aquesta és la meva proposta. Dones només pistes. La teva cançó serà en català, castellà, anglès?
La meva cançó serà en anglès.
I
però
és...
no està composada per unes persones que, en teoria, parlin l'anglès com a llengua materna.
D'acord, d'acord. Val. I és un hit de l'estiu o un hit d'aquell any?
És un hit de la història musical.
De la història musical. Bé, doncs ho veurem. Veurem com resolem això. Doncs ara és el moment d'escoltar aquest Bon dia dels Pets, que aprofitem també per desitjar-vos bon dia. És veritat que són ja les 9:53, per tant, la gent a aquesta hora...
La gent d'estiu, potser
ja
s'està llevant encara...
Sí, tu creus?
Sí, home, sí.
A quina hora et lleves quan no estàs treballant, Sergi?
Depèn de moltes situacions. S'ha de treure el gos al matí.
S'ha de treure el gos i el gos
això
no espera.
És un hàndicap, exacte.
Doncs escolta'm, si ens esteu escoltant i ara us desperteu, us desitgem bon dia amb aquesta cançó. Anem a notícies, tornem després amb més Obert per vacances i també amb aquesta competició de les cançons de l'estiu. Pren paciència amb la consol que remuguen regales, grans bufarades del cuol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre aquí.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 ins.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música a la ràdio més pro...
I'm a criminal. I'm a
xarxa.
Comunicació local.
Notícies en xarxa.